las velocidades que lo hacen. Y luego si a eso le añades la calidad que tienen, pues imagínate.
Ara parlàvem d'aquest precedent que hi ha en aquesta temporada, l'1-4, jornada 2 de Lliga a Noeta. Alguacil avui ha lamentat la falta d'encert del seu equip. Creu que van estar molt més a prop del que diu el marcador. I també ha lamentat la prohibició del Barça que aficionats de la Real no puguin entrar a la zona local amb simbologia de l'equip contrari. Hem intentat ara mateix entrar a la pàgina web del Barça, comprar una entrada i continua apareixent aquest missatge que les entrades només són per l'afició local, només per aficionats del Barça. El Madrid, per cert, perquè això està generant molta polèmica, sobretot des del dia del derbi, ha fet el mateix, ha vist a la seva web, de cara al derbi, en aquest cas al derbi madrileny de dijous, que no poden entrar aficionats de l'Atlètic de Madrid amb simbologia del seu equip a la zona local. I en canvi, com que aquest cap de setmana tenim un duel català, un Girona a Barça, a Montilivi, doncs hem preguntat també al Girona, però ens comenten que no hi ha cap normativa al respecte i que no passa res si algun aficionat del Barça va a Montilivi amb una samarreta o una bufanda o el que sigui amb els colors blaugrana.
Això s'està imposant al món del futbol i a mi és que em sap greu, no?, que per quatre energúmens ara haguem hagut de fer això.
A mi em sembla fatal. Jo,
sí, no?
Sí, per mi sí. Jo, perquè el dia de l'Eintracht van venir, doncs, escolta'm, ho has d'intentar controlar d'altra manera, però la gent pot anar vestida com li doni la gana. És que, no sé, és que pots anar... És que... M'has de dir tu com he d'anar vestit o què? Clar, bueno, és que... No,
però això ho hem provocat, els mateixos aficionats...
Però quan, quan portes una senyera o quan anaves de groc, era un gran problema. Ara què? Perquè porto la samarreta de l'altre equip? Escolta'm, és que puc portar la samarreta, si vols porto la samarreta del teu equip, però si començo a dir bestieses, és que no sé, és que... Escolta'm, sisplau, jo ho trobo fatal.
Això, a mi jo el que trobo fatal és que s'hagi posat de moda ara, quan fa molts anys que passa amb molts estadis de primera i segona, perquè és una recomanació a la Lliga per tema de seguretat. Jo, que als partits del Barça vaig com a periodista, he anat a partits de l'Oviedo com a aficionat amb la samarreta de l'Oviedo i, per exemple, amb un Nàstic Oviedo a segona divisió, ja fa temps que el Nàstic no està a segona, i mira, si parlo fa anys, anant amb dos nens petits, m'han obligat a anar a la grada, on està, a posar-me
a la zona de l'afició rival, no?
Visitants. I amb dos nens petits no m'han deixat sortir a l'estadi fins una hora després del partit, per seguretat, quan allà érem quatre del Nàstic i tres de l'Oviedo i no va haver-hi cap problema. M'ha passat al miniestadi, a segona, Barça B Oviedo, el mateix.
Al Sabadell ja li va passar mateix. Fa poc també, que va haver-hi la polèmica.
És a dir, això passa en molts estadis. S'ha posat de moda ara pel derbi, però és una cosa que és una, primer és una recomanació a la Lliga, que el manual de l'aficionat també diu el comportament de l'afició visitant, no celebrar gols, no, una sèrie de recomanacions, i aquesta és una. Per tant, no és una cosa que s'hagi inventat el Barça ara.
Ja, però no teniu la sensació que això és una cosa que s'ha anat generant per culpa de quatre energúmens que han portat violència al futbol, no?
Clar,
és una llàstima, això, digues, Pau.
Jo crec que, en aquest sentit, a veure, diverses reflexions. Una cosa és el que ens agradaria que fos el futbol i el que ens agradaria que fos el comportament de les aficions quan es barregen, i l'altra és el que és la realitat. Jo crec que hi ha determinats partits en què pretendre que les aficions estiguin barrejades i no hi hagi sidral és anar amb el lliri a la mà. Un Barça-Madrid, un Barça-Espanyol, un Real Madrid-Atleti de Madrid, un Milan-Inter, un Celtic de Glasgow-Glasgow Rangers... D'acord. Ara, un Barça-Real Societat, jo crec que és un partit que pots donar el benefici del dubte als aficionats i que, en principi, si hi ha 500 tios de la Real Societat repartits per zones on hi ha seguidors del Barça, no hauria de ser motiu de sidral. N'hi pot haver-hi algun puntual? Sí, però en principi no hauria de ser res greu. Ara, és veritat que en això del futbol hi ha molta gent que va desfogar-se, que perd la racionalitat que té després entre setmana, i que hi ha gent que la veuries al carrer o fent un cafè i no ho diries mai, que es tornen veritables energúmens a les graderies. I que, per tant, hi hagi una certa precaució, ho entenc. Que a mi m'encantaria que al Camp Nou i al Bernabéu i a Cornellà i a tots els estadis del món la gent pogués veure partits amb bufandes diferents i que tot fos respecte i que tothom pogués celebrar els seus gols i respectar que l'altre el celebrin. Evidentment, seria meravellós, però crec que no és realista. Ara, si hi ha determinats partits que sí que pots intentar concedir aquest benefici del dubte a les aficions. És a dir, per això no tots els partits tenen la mateixa categoria respecte al risc. Perquè no és el mateix un Barça-Madrid o un Barça-Espanyol que un Barça-Real Societat. Perquè saps que la tensió que hi haurà a la graderia no té res a veure en un cas que en l'altre. Bé, doncs potser en aquest sentit també es podrien adaptar les normes.
Totalment.
Ara, tampoc fem veure que si barregem a les aficions cada cap de setmana tot serà meravellós. És evident que si barreges a les aficions hi ha més possibilitats que hi hagi merder. Perquè sempre et trobaràs el cretinet que en lloc d'anar a teràpia, doncs...
Sí, però això acabarà passant. Vull dir, tu pots comprar, sent de la Real Societat, anant vestit com normal, pots comprar entrades.
Però si l'altre dia es va col·lar gent...
Home, com ho fa, si no per demostrar que ets de la Real Societat?
No, per això...
Es tracta de no portar cap indumentària.
Però l'altre dia es van col·lar samarretes del Getafe perquè la gent anava tan abrigada que la vuitena capa de la seva era una samarreta del Getafe. Hi havia gent que després es va treure tres capes de jerseis i portava la samarreta del Getafe i no va passar res, perquè com diu el Pou, hi ha partits i partits. Jo estic totalment d'acord amb això. Una mica de seny, no?
És que perquè aquestes coses passen. Jo recordo un dia una anècdota al Santiago Bernabéu, que hi havia tres nanos japonesos amb la samarreta del Barça i els van haver d'anar a buscar i els van dir, escolti, que prendran mal. I els japonesos deien, què diu ara? Si he vingut aquí perquè ara em porto la samarreta del Barça perquè m'agrada Messi i d'aquí 10 anys en parlarem. Però els van haver de treure d'allà. Per què? Perquè sí, perquè depèn de quins colors vas a quin partit, doncs hi pot haver sideral. I parlo d'aquesta anècdota perquè la recordo d'allà, però que passaria tres coses al mateix aquí. I per tant, quan et donen aquesta norma és, escolti, que no es vegin els colors del seu equip allà d'entrada per no generar sideral. En un Barça Real Societat, jo crec que és exagerat, sincerament, crec que és exagerat. Hi ha altres partits on crec que és imprescindible. També et diré que en el cas del Barça, jo crec que encara està la institució encara està sota els efectes de l'Eintracht de Frankfurt.
Totalment.
No, allò va ser demencial i no s'han recuperat ni ells ni nosaltres.
En teoria, aquesta normativa era només pels partits europeus, sobretot els dies de l'Inter de Milà i del Bayern de Múnich. Es va mirar moltíssim a la gent que portava, igual que es va revisar l'entrada nominal. Es demanava a tothom que anava amb una entrada que ensenyés també un carnet d'identitat oficial, un carnet oficial per poder comprovar que l'entrada corresponia al mateix nom. I és cert que això deien que era fins als partits europeus, fins que va arribar el dia del derbi i es va generar tota la polèmica. Després l'argument va passar a ser que era els partits europeus i també els partits considerats d'alt risc o partits més problemàtics, com ara deia el Joan Maria.
Ai, Déu.
Jo, l'última, deixa'm ser una mica ingenu, però a mi, per exemple, el tema aquest de l'afició rival, m'agradaria més que potser obligués la Lliga o animés la Lliga a que donés moltes entrades al rival. Que si tu ets del rival, vinguis de País Basc o siguis català, però ets del rival, vols amb els rivals, no et dono 100 entrades. Te'n deixo 5.000, com fan a Anglaterra, que te'n deixen moltes. I llavors, però et demano, sisplau, que te'n vagis allà. Vés-te'n amb els teus, però donem entrades. És maco, jo crec que és xulo veure que hi ha uns aficionats que són de l'altre i que hi hagi una mica de color. Però no, aquí, especialment en aquest país, o a l'estat espanyol, això de viatjar amb l'equip i l'afició rival, no, això no importa per res, i si pot ser els anul·lem.
Avui llegia, no recordo aquí...
Sí, incomparable.
No recordo qui li llegia a Twitter, des d'aquí li demano disculpes, que la Lliga està estudiant la possibilitat d'establir... Pot ser, establir un percentatge com marca la UEFA, que és un 5% de la capacitat de l'estadi. És un percentatge d'entrades que has de destinar al rival i a un preu. Per exemple, la Real Societat per aquest partit només tenia 120 entrades per l'afició, per la seva afició, i han hagut de fer un sorteig, perquè hi havia més demanda. Si ara no ho recordo malament, crec que eren 250 persones les que volien ser al Camp Nou. Aleshores, la pregunta és, si en un estadi de 95.000 persones no pot cedir 250 al rival...
On anem a parar? Bé, Marta, gràcies,
Bona nit. Vinga. I abrigueu-vos tots.
Demà t'escoltem des del Camp Nou. Gràcies, Marta.
Que vagi bé, bona nit.
Laia, queda't per aquí, que ara pararem abans de tancar tertúlia de la notícia que ja tots preveiem, no? L'eliminació del Barça femení de la Copa de la Reina. Malauradament per alineació indeguda, tot i que el Barça vol intentar anar a més estaments. Abans, però... hola, Saperes.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Hem parlat molt de la Real Societat i de la figura d'Imanol Alguacil.
Sí.
Doncs el Roger ha volgut aprofundir una mica més en aquest entrenador. No, jo crec que a tots ens fa gràcia, o ens cau bé, no? No teniu aquesta sensació que cau bé Imanol Alguacil? Una mica. Imanol Alguacil, que, per exemple, el Xavi Puig ha il·lustrat perfectament el que és Imanol Alguacil a la promo que estem fent del partit Barça-Real Societat. Mira, escolteu.
RAC 1.
Aquest dimecres a les 9, al Camp Nou, quarts de final de la Copa del Rei. El Barça contra la Reial Societat de l'Enèrgic i Manol Alguacil. Des d'una hora abans, a RAC1.
Vamos, Real! En paz! Yo!
I Manol, prou ja, home.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som u.
Sí, ja soc molt divertit, el Guacil. Te recordes aquell moment que van guanyar la Copa? Era,
sí,
no?
Sí, i
no,
més de Xavi.
A l'Atlètic Club, sí, sí.
I avui ha parlat de la bufanda aquesta, perquè li han dit, i Manol, diu, te vemos con el tono un poco bajo, diu, que estàs por la baja de David Silva, que no ves, i diu, bueno, diu, no treure la bufanda a cada roda de premsa.
Com aquell dia.
Diu, avui no toco.
Som molt del Guacil i més de Xavi Puig.
Sí, sí, sí. Bé, doncs has aprofitat la figura, no?
Sí, una mica, amb la... Diríem que és el gran artífex, segurament, d'aquesta Reial Societat, i Manol Alguacil Barrenechea, 51 anys, un home que ho ha estat tot el club de la seva vida.
Pues evidentemente, pero es un jugador que desde aquí ha crecido la cantera, ha jugado en la Real Sociedad, es de la Real Sociedad a muerte.
Ara ho escoltàvem també en aquesta promo del Xavi Puig. El qui parla és Miquel Lassa, un altre ex de la Reial Societat i que va ser el seu ajudant en la primera aventura del Guacil a les banquetes. Va ser el Zarau del juvenil d'aquest equip el 2011. Lassa recorda així aquella etapa.
Yo siempre tenía las cosas muy claras y intentaba, pues, independientemente del rigor táctico y como equipo, pues, de hacer un juego alegre y que, bueno, que el balón tenía mucho protagonismo.
Un gust per la pilota que el Guacil no ha perdut. Després arribaria el seu pas pel juvenil i el filial de la Reial Societat. I el 2018 la seva primera experiència al primer equip com a tècnic interí substituint el destituït Eusebio i l'any següent també a Asier Garitano. És llavors la temporada 19-20 quan la Reial li entrega definitivament les regnes del primer equip i els resultats comencen a arribar. Sisè lloc a la Lliga i classificació per l'Europa League en el seu debut. La temporada següent acaba en sisena posició. La temporada 20-21 es proclama campió de Copa i actualment també és tercer a la classificació a 6 punts del líder. Quin és el secret de l'èxit? Miquel Lassa ho té clar.
És un entrenador muy exigente en el día a día. Entrenará en una hora, pero una hora hay que entrenar a tope. Y se considera un jugador más, ¿no? O sea, uno parte más de la plantilla y que con el cual se puede hablar, conversar, y el trato, pues, es como un padre.
Diu Lassa que un dels mèrits del Guacil és haver dotat l'equip d'una identitat pròpia.
Segura, com juega, a què juega y es un equipo que tiene una personalidad terrible, ¿no? Que independientemente que juegue contra quien juegue, la verdad es que es un equipo muy reconocible.
Demà, a partir de les 9, aquesta Reial Societat visita el Camp Nou, la Reial Societat d'Imanol Alguacil.
Miquel Lassa, eh? Recordeu o no, Miquel Lassa?
Sí, exjugador del Madrid, també,
sí.
Per Reial Madrid.
Molt bé,
Reial
bon protagonista, que ha buscat el Roger, declaracions a RAC1, també, per parlar una mica d'aquesta figura d'Imanol Alguacil. Demà a les 9, a veure com va. Roger, gràcies.
Veurem. De res, bona nit.
Vinga, va, una abraçada forta. Abans de rematar tertúlia, perquè de seguida farem una cosa que no sé si sabíeu, i és que aquest dissabte, bé, de fet, el cap de setmana, en general, dissabte i diumenge, hi ha 3 Girones Barces en esports professionals. Sí, aquest dissabte. Tu...
Home, jo el del futbol el sabia.
El Girona, sí, ho sabia, de futbol, val?
Sí, home.
Hi ha el del bàsquet a l'ACB, també dissabte, a Fontejau. Hi ha un Girona-Barça de bàsquet a Fontejau.
Aquest me'l podia imaginar.
I diumenge, al Palau, hi ha un Barça-Girona d'hoquei patins. Per tant, d'hoquei patins. 3 Girones Barces al mateix cap de setmana en 3 esports professionals, com són futbol de primer nivell, bàsquet de primer nivell i hoquei de primer nivell. I de seguida trucarem a 3 protagonistes dels 3 conjunts gironins.
Boníssim.
En principi, no, els favorits
són el Barça. A quina hora és?
A 3 de 9, no, és perfecte. A un quart de 5 vas a Montilivi i a 3 de 9 pots anar a Fontejau.
Va, Girona està de moda, sobretot esportivament, de moda. Des de la temporada passada, tots dos a primera, a més, bé, sobretot el Girona de futbol està fent molt bon futbol. El projecte de bàsquet amb el Marc Gasol doncs, pot ser, és molt, molt atractiu.
El d'hoquei patins està patint més, l'hoquei lliga, no?, per salvar-se.
No pots tenir tot, i també hi ha el de les noies de bàsquet que també van com un tro, no?
I tant, l'Uni Girona, sí, sí. Però és curiós, vull dir, quina casualitat s'ha de donar als 3 calendaris perquè un mateix cap de setmana hi hagi 3 Girones Barces en 3 esports diferents professionals, no? Doncs bé, volem trucar a Girona, a un membre de cada equip, no? A un del Girona de futbol, a un del Girona de bàsquet i a un del Girona d'hoquei, per parlar una mica d'aquesta casualitat i, com deies tu, de l'orgull gironí, no? De veure tres equips a les màximes categories competint contra tot un Barça, no? Una institució com el Barça en futbol, en bàsquet i en hoquei patins. Ara farem aquest exercici. Abans, però, femení. Ja és oficial, Laia, el Barça eliminat de la Copa de la Reina.
Sí, com era d'esperar, Barça i Sevilla han quedat eliminats per alineació indeguda als vuitens de final i, a més, hauran de pagar una multa de 1.001 euros. El Barça ha confirmat que recorrerà a apel·lació, ho ha de fer en un màxim de 10 dies i, en un comunicat aquesta tarda, ha assegurat que continuarà recorrent fins a la darrera instància si apel·lació no li dona la raó, perquè considera, llegeixo textualment, s'han produït defectes que comporten la no existència d'alineació indeguda. El Barça, en el recurs presentat la setmana passada, es basava en el que ja va dir Giraldez just després del partit, que la sanció de Geise no constava a la pàgina web ni al Fènix, que és el programa intern dels clubs, i que ni el club d'origen, és a dir, el Madrid Club de Futbol, ni la jugadora havien estat notificats, uns arguments que han estat rebutjats pel jutge disciplinari únic, que és l'encarregat de dictar sentència en aquest cas. Avui Xavi Hernández, l'entrenador del primer equip masculí, ha exercit de portaveu, perquè li han preguntat per això a la roda de premsa, i diu que és un error de club, en contraposició al comunicat del propi club.
Bueno, pues ahí hay unas leyes, ¿no? Que al final es un error nuestro. Ha sido un error nuestro. Pues nada más. No hay que hablar sin tapujos. Ha sido un error y nos eliminan de la Copa de la Reina femenina y es un error nuestro y hay que aceptarlo. Es una responsabilidad nuestra. Sin más, ahí hay una ley y decide la ley.
En les al·legacions presentades fins ara, el Barça fa constar també que, en cas de ser eliminat de la Copa de la Reina, seria una sanció desproporcionada i injusta i que seria un prejudici greu i irreparable pel club, per la competició i per la pròpia federació. Recordem que el Barça va guanyar 0-9 davant Osasuna al Sadar. I a diferència del Barça, el Sevilla ho deixa aquí. El club andalús ha emès un comunicat on lamenta profundament que un error humà involuntari comporti aquesta sanció i diu que obrirà una investigació interna per depurar les responsabilitats corresponents. I clar, amb aquesta eliminació confirmada del Barça sobre un nou escenari, perquè evidentment el Barça era el favoritíssim per guanyar aquesta competició, ha guanyat les tres últimes edicions de la Copa de la Reina, el conjunt blaugrana, amb l'eliminació diu adeu a l'opció de guanyar el pòquer de títols aquesta temporada. I clar, els beneficiats són els altres grans clubs. Per exemple, mirant la classificació, mirant els equips classificats pels quarts de final, doncs el Madrid té una oportunitat històrica per guanyar el que seria el seu primer títol, perquè els quarts de final queden amb Athletic Club, Granada, Madrid, Alhama, Granadilla, Tenerife i els dos beneficiats de les alineacions indegudes, Villarreal i Osasuna.
Sí, ara mateix Athletic Club, diria jo, i Real Madrid, no?, són els més beneficiats.
Real Societat ha caigut, Atlètic de Madrid ha caigut, el Llevant també ha caigut.
Déu-n'hi-do. Només una qüestió sobre Xavi, que a mi m'agrada que sigui sincer i que es mulli en tot el que li pregunten a les rodes de premsa, però ja va tenir l'enrenou que va haver de fer el rectificat amb Dani Alves, també se li ha criticat que parlés bé de l'Aràbia Saudita, i avui torna a fer com de portaveu del club, no?, valorant i reconeixent el que tots veiem, que és un error imperdonable d'un club com el Barça, no?, que hi hagi aquesta alineació indeguda. Més enllà de que es podrien trobar solucions i la federació podria facilitar la feina i la jugadora se n'hauria d'haver recordat i tot. Creieu que fa bé, Xavi, opinant sobre tot i sent tan sincer com és ell, amb temes potser que no li tocarien, sí?
Sí, sí, a mi m'agrada que doni la seva... Al final, quan li preguntes a l'entrenador del Barça, el que vols és que et contesti, que et digui coses, no? I evidentment que en el món de l'esport professional, els que estan en primera línia, quan parlen i diuen coses, doncs normalment es generen incendis. Si no vols generar cap incendi, doncs el que has de fer és tirar de tòpic i ja està, no? I d'aquesta manera t'estalvies disgustos. Però a mi m'agrada que contesti el que opina, tot i que a vegades jo no hi estigui en absolut d'acord o que em sorprengui que opini el que opina sobre, per exemple, doncs el Qatar o l'Aràbia Saudita, etc. A mi em sembla molt bé que es mulli. Ho prefereixo mil vegades més que no aquells que tiren de tòpic i que no diuen res.
Sí, jo també.
A més, té raó. És a dir, té raó. Vull dir que és un error del Barça.
L'altra qüestió és si hauria de sortir algú altre a dir que és un error del Barça, no? No sé si...
Sí, el problema és que el Barça encara no admet l'error.
Clar, si tu li preguntes en roda de premsa a l'entrenador del Barça, què et sembla això? Doncs el tio ho diu amb tot el... És que a més ho diu d'una manera com molt natural, ens hem equivocat. I ja està, el que passa és, clar, com que després hi ha un recurs, dius, hòstia, quina falta de comunicació, perquè Xavi dona la seva opinió. Ens hem equivocat com a club, perquè hauríem d'haver sabut que aquesta noia no podia jugar aquest partit. I una altra cosa és que després el Barça intenti recórrer fins a les últimes instàncies perquè decideix que aquest és el camí que ha de fer. Per exemple, el Barça diu una cosa que jo hi estic totalment d'acord, que és que jo crec que el càstig és desproporcionat respecte a la falta. Però és el que diu el reglament actualment. Per tant, el que s'ha de fer és refer la norma, però l'aplicació de la norma és la que és. És evident que un partit que guanya 0-9 contra Osasuna no depenia d'aquesta alineació indeguda i que, per tant, no té cap sentit carregar-te aquell equip ja per tota la competició. Però si és el que diu la norma actual, s'ha d'aplicar.
Sí, potser el que podries fer-se és dir, ah, doncs mira, ara aquesta jugadora, perquè s'ha equivocat ella i vosaltres, dos partits de sanció i una multa econòmica. Potser la sanció seria més proporcionada, no? No em sembla malament això. Bé, sobre això de Xavi...
O si dius, imagina't que dius... li donem 3 gols a l'equip rival.
Sí,
és
clar.
Que és 3-9.
Sí, sí, clar.
Vull dir, ho dic en el sentit que la diferència era tan planetària que en aquest cas sobta que el càstig, perquè dius, hosti, és que el Barça no va guanyar Osasuna per aquesta jugadora. Però, insisteixo, la norma no diu en funció de la diferència que hi hagi entre els equips ho valorarem d'una manera o d'una altra. No, la norma diu... Si tu poses a jugar una jugadora que no tenia dret a jugar, te'n vas al carrer. Doncs ara mateix el jutge no podia fer cap altra cosa.
No. Marc, si voleu dir alguna cosa d'això de Xavi?
Bé, jo crec que Xavi és així, és transparent, sempre ha parlat molt clar i d'una manera molt planera, sobretot, jo crec, molt planera. I en aquest cas, jo crec que en aquest cas... si hi ha algun error o tal, jo crec que enganxen els de comunicació a contrapeu. No sé, suposo que no se la imaginaven aquesta pregunta o no la parlen amb ell i no li comenten. I llavors, quan li surt la pregunta, és que, vaja, és una resposta normalíssima. És que, de fet, l'estrany és que facin el recurs que fa el Barça, perquè és difícil de...
Provar, no?
Jo suposo que Xavi no ho sabia i llavors doncs, els enganxen. Comunicació hauria d'haver dit abans. En aquest cas, jo crec que no hi ha més història.
Però no només apel·lació, sinó que ja han anunciat que faran tot el possible, és a dir, que si apel·lació no els hi dona la raó, després hi haurà el TAT i després, en última instància, pot quedar la justícia ordinària, com va ser el cas de Lewandowski, de la sanció del polonès.
Edu.
Sí, jo crec que Xavi parla de tot, perquè ell és com és i perquè la gent pregunta per tot. Li recordo una roda de premsa de Piqué un dia, que van preguntar-li primer Antena 3 i després la Sexta, que, és a dir, els mateixos, per política. Piqué, que també si entrava tot, va respondre, i després, en l'informatiu d'aquelles cadenes, van criticar Piqué per parlar de política. Ah. Clar, si preguntes tu, pues clar que parla de política. Piqué no surt allà a parlar de política, surt a parlar de futbol. Doncs en Xavi passava el mateix. Hi ha gent que va allà a buscar tot. Avui, jo crec que és més error del club. La sanció s'ha conegut a primeríssima hora del matí.
Jo,
a més, avui he estat tot el matí a la Ciutat Esportiva. He vist durant hores a Marc Elzu Bizarreta, màxim responsable del futbol femení, veient l'entrenament del femení. Estava tota la premsa a la sala de premsa. És tan fàcil com dir, senyors, en 10 minuts compareix Markel aquí a la sala de premsa. Se li fan les preguntes, o que parli ell, ho expliqui, i llavors segurament ja no se li pregunta a Xavi. Però si no hi ha cap veu, no parla Markel, no parla el directiu, no parla ningú, i les mitjans necessiten una reacció del club a aquesta sanció, li pregunten a l'entrenador. Imagina't que li pregunten a Giraldez per una cosa al primer equip de futbol. No tindria cap sentit, realment no la té.
No la té.
No la té, però clar, Xavi és molt conegut. Però és un problema de base, ha de sortir algú per donar l'explicació al club. I llavors ja no se li pregunta. I després a Xavi se li diu, escolta, farem un recurs. Perquè llavors Xavi, si li diuen això, potser ja no diu que és un error. Perquè clar, ara l'apel·lació pot contestar el Barça amb la resposta de Xavi directament.
Sí.
Clar, és que aquestes coses són les que un departament de comunicació és del que es tracta abans de sortir a la sala de premsa i dir, escolta'm, noi, que sàpigues el que ha passat mentre tu estàs només entrenant, que sàpigues que el món, o el club especialment el club, però també de vegades el món, doncs han passat aquestes coses, que ho sàpigues, perquè quan vinguis aquí, com tots quan ens posem aquí davant del micròfon, tot i que potser ja està tot el dia fent altres coses de feina, dius, bueno, abans d'entrar vaig a mirar una mica el que ha passat, no? Perquè que sàpiga que no baixi jo de Mart i em posi aquí un micròfon davant de la boca.
Sí, perquè no trucaríem més, no?
Eh?
Si vinguessis aquí de Marc no et trucaria més, no? Imagina, Marc, què passa amb el partit d'ahir? No el vaig veure, no m'interessa, no? No et trucaria més.
Hi ha de tot.
Va, a veure, Laia, alguna cosa més de Xavi? Que ha parlat de més coses del femení, no?
Sí, i també li han preguntat per un dels temes calents, que és l'entrega de medalles de la premiació de la final de la Supercopa d'Espanya, que ha dit, escolteu, això sí que no m'hi poso.
Doncs tal com ha anat la setmana que em vaig fotre amb un fregao, si diu la federació això, doncs, escolta, pregunteu-li a la federació.
Va, molt bé.
Veus?
I un altre document, l'últim ja del tècnic del primer equip masculí, que ha destacat el bon joc de les blaugranes i sobretot ha parlat de dos noms propis.
Y me gustó mucho, creo que el Barça fue superior, estuvo muy bien con balón, dominó el partido en la posesión, Aitana marcó la diferencia, la línea defensiva, especialmente Mapi, estuvo espectacular, muy bien la salida de balón desde atrás con doble pivote, hacen cosas muy interesantes. Con Jonathan Giraldez tengo buena relación y hemos hablado de muchas cosas tácticas y es interesante siempre mantener relación con los entrenadores del club, ¿no? Que de hecho es muy buena en todas las secciones.
Doncs aquest cas, Xavi, valorant un altre Barça-Reial Societat, tant de vol de demà tingui el mateix final.
3-0, van quedar la Supercopa d'Espanya femenina, a veure si demà ja signaríem aquest marcador. Per rematar la tertúlia, Laia, més enllà d'aquesta eliminació de Copa, hi ha més notícies i bones al Barça femení.
Sí, perquè Clàudia Pina es quedarà al Barça, Pina de 21 anys, porta 10 gols aquesta temporada, és una jugadora de la Masia amb un talent especial i golejadora. Properament s'anunciarà la seva continuïtat. La setmana passada es van anunciar les renovacions de Graham Hansen i Rolfo i abans de Nadal es va oficialitzar la continuïtat de Jana. També acaben contracte aquesta temporada Paredes, Rolfo, Catacoll i Bruna Vilamala. I avui també Graham Hansen ha començat a fer part de l'entrenament amb el grup. La noruega es va lesionar el tendó del bíceps femoral de la cuixa dreta a finals d'octubre. Per tant, està ja més a prop de reaparèixer.
Demà, a les 9 al Camp Nou i al Barça Reial Societat. Però és que abans, a les 6 de la tarda, al Johan Cruyff, hi ha el duel català de la Lliga F. Hi ha un Barça Levante les Planes.
Sí, les blaugrana arriben amb un únic entrenament. Ahir van tenir festa després de guanyar la Supercopa i arriben com a líders invictes de primera divisió. I el Levante les Planes, de la seva banda, ho fa amb 3 punts de marge sobre el descens després de guanyar en l'última jornada contra l'Alavés. Diu Giraldez que han de canviar el xip però mantenir l'alt nivell de la Supercopa.
El nostre deure és intentar afrontar el partit com si fos una altra final per continuar guanyant. És important, per nosaltres és important atacar bé i defensar bé. Hem de tenir aquesta capacitat de sostenir durant 90 minuts aquesta imatge a nivell defensiu. Crec que la Supercopa va estar molt bé, el partit contra el Real Madrid, també contra la Real Societat, i sabem que aquest és el camí.
I l'entrenador del Levante Les Planes, Ferran Cabello, diu que no opten a guanyar, que l'objectiu és competir.
Amb moltes ganes i molta il·lusió, sobretot perquè tenim l'espineta clavada de que en el partit d'anada no li vam poder donar a la nostra afició minuts de competència contra el Barça, perquè vam començar perdent el partit molt d'hora, i al final sabem que és un partit que no comptem amb els 3 punts perquè entenem que guanyar ja és algo complicat i gairebé impossible. És donar una molt bona imatge, seguir creixent com a equip i demostrar a la nostra afició que aquest equip pot aconseguir coses importants aquest any.
Ja, sincer, Ferran Cabello, sí. No comptem ja amb els 3 punts.
Massa i tot,
sí.
En el partit de la primera volta el Barça es va imposar per 0 gols a 4, Patri va marcar al minut 11 i a la mitja hora de joc el resultat era de 0 a 3. Estava sentenciat per part del Barça. El Levante està pendent de si arriba la fitxa de la xinesa Lina Yang, que ha arribat en aquest mercat d'hivern i molt probablement tindrà la baixa d'Irina per part del Barça, sense canvi respecte a la Supercopa. Són baixa Bruna, Graham Hansen, Engen i Emma, més de les 3 dels creuats, Alexia, Cata i Jana. Demà a les 6, el partit del Johan Cruyff amb arbitratge de Patricia Lunavaro.
A veure com va, doncs, aquest primer aperitiu abans del Barça-Reial Societat, que serà el Barça-Levante les Planes al Johan Cruyff. Laia, de seguida em parles d'handbol, que sé que estàs molt pendent del Mundial, eh? Quarts de final ja del Mundial.
Arriba ja a l'hora decisiva. Demà, que ara ho creu.
Demà, comencen els quarts de final d'handbol del Mundial.
Ai,
demà. Molta feina demà. Barça, Reial Societat, quarts de final d'handbol, el Barça, Levante les Planes, no ens ho acabarem.
Que
demà.
No falti.
I és l'aniversari de l'entrenador del Barça.
Sí, senyor, també una badia.
Sí, ja ho és, ja ho és.
Ara mateix ja ho és, correcte, el 25 de gener. A veure si l'equip li fa un bon regal i l'afició també, eh?
43.
43.
43, Xavi Hernández?
És del 80.
Es conserva molt bé, eh?
Jove.
Sí, jove i tant, joveníssim. Jo, Maria Pou, a veure si cantes molts gols demà, gràcies.
3-0.
Tant de bo, tant de bo. Edu Polo, Marc Guillén, una abraçada, eh?
Bona nit.
Igualment.
Vinga, adéu-siau, fins a la pròxima. Una pausa i de seguida parlem de la triple ració de Girona-Barça que tindrem aquest cap de setmana.
RAC 1. Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Prepara't deliciosos gofres, crepes o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, joulom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catania Escudier.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Ei, tranquil, eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve. Què diu,
home? Quina suportar-ho, eh? Vine cap aquí!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'una 100 anys.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A RAC 1, Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Recte final del Tu diràs d'avui. Ens queden encara 30 minuts de ràdio esportiva i, com us dèiem, aquest cap de setmana es produeix un fet, jo diria que és únic a l'esport català, que és que hi haurà 3 Girona-Barça d'esports professionals al mateix cap de setmana. El primer serà dissabte a 4:45 de la tarda a Montilivi, partit de futbol de primera divisió, Girona-Barça. El segon serà el mateix dissabte a 9:15 del vespre al pavelló de Fontejau, partit de la Lliga CB, Barça-Bàsquet-Girona. I l'últim serà diumenge, a les 7 de la tarda, al Palau Blaugrana, en aquest cas, en territori blaugrana, partit de l'hoquei Lliga entre el Barça i el Girona d'hoquei, també. I el Tu diràs, hem volgut muntar una mini trobada amb gent dels tres equips. D'una banda, per exemple, tenim en línia el Pol Figueres, jugador del Bàsquet-Girona. Hola, Pol.
Hola, hola a tots.
Què tal? Bona nit. I el Moisés Aguirre, el Moi, jugador del Girona Club Hoquei. Hola, Moi.
Hola, bona nit.
Què tal? Us coneixíeu, primer de tot, Pol? Coneixies el Moi?
No, jo no el coneixia.
Val. Moi, no us coneixeu, eh?
No.
No. Si us trobeu per Girona, no sabeu qui sou.
A dia d'avui, no.
A dia d'avui, no. Val. Doncs, al final de l'entrevista, jo us arrencaré el compromís que el Pol vagi un dia al Palau Sacosta a veure Girona d'hoquei, i el Moi ha d'anar a Fontejau a veure el Bàsquet Girona. D'acord?
Perfecte, de fet.
M'ho signeu, eh? M'ho signeu, val. Passarem els telèfons i els contactes i heu de complir aquesta promesa. Molt bé. Mira, començo per tu, Pol. Què aquest dissabte? Partidàs, no?, contra el Barça?
Sí, està clar. Sempre, doncs, bueno, jugar contra equips top i més contra el Barça, doncs, és interessant, no? I més aquí a Girona, no?, que segurament, doncs, hi ha també, a part de molts seguidors del Girona, doncs, molts culers, doncs segur que hi haurà ambient i, bueno, nosaltres venim amb bones sensacions i amb moltes ganes de jugar i que hi hagi molt d'ambient.
Sí, home, arribeu amb bona ratxa, no? El Barça és el Barça, està co-líder de la Lliga, però la ratxa del Girona en els últims partits és molt bona.
Sí, la veritat és que aquest any, aquest 2023, hem guanyat tots els partits i, bueno, amb bones sensacions, amb una millora general de l'equip i, bueno, estem contents, però bueno, no volem que s'acabi aquí i volem seguir, doncs, millorant i mirant endavant, cap a dalt.
Està motivat el Presi, Marc Gasol, per aquest partit contra el Barça?
Sí, ell sempre està motivat i exigint, i és un competidor, així que és igual que sigui el Barça que hi sigui. Ell sempre tindrà els 5 sentits.
Perquè tu deies ara, mirar cap a dalt. Clar, sou 300. L'altre dia el Mundet m'explicava que hi ha 12 places europees. O sigui, es pot somiar amb que el Girona jugui la tercera competició europea? Jo què sé, acabi 12è, 11è i jugui la competició europea l'any que ve?
Sí, bueno, jo amb aquestes coses sempre sóc optimista, no? Està clar que amb els peus a terra i dia a dia, tot i que sigui un tòpic, no? Però és el que s'ha de fer. Però jo crec que sí, que és perfectament factible i és el que hem d'aspirar i a la manera amb la que hem de pensar, jo crec, en el sentit de ser optimistes i de, no sé, pensar d'aquesta manera, no? Jo crec que pensar d'una altra manera i pensar cap a baix i només pensar en nosaltres a salvar-nos i tal, jo crec que és un discurs una mica conservador i jo crec que, bueno, que no és aquest el perfil que hauríem d'agafar, no?
Sí. El Pol Figueres, que va jugar al Barça, no? Durant molts anys. Està oblidat el passat blaugrana o encara és un partit especial per tu jugar contra el Barça?
Bueno, a veure, realment porto anys fora del club, però contra el Barça, doncs, la primera vegada que vaig jugar va ser el partit d'anada de Lliga i va ser especial, perquè va ser el Palau i ara és el segon partit que jugo, tampoc és que estigui oblidat, però jo soc jugador del Girona i jo vull que el meu equip guanyi, no? Jo sempre he sigut culer i seguiré sent culer, però ja ara mateix soc jugador del bàsquet Girona i el que vull és que el meu equip guanyi si ho juguem contra qui juguem.
El Moi Aguirre també vas passar pel Barça d'hoquei, Moi?
Sí, de les categories inferiors.
Val. I encara és un partit especial per tu, també?
No, això ja està oblidat.
Ja està oblidat, eh?
Fa il·lusió jugar contra el Barça sempre, hagis passat o no, per tant, no té res a veure.
Està bé. Jugueu al Palau Blaugrana diumenge a les 7 de la tarda. Pol, t'animes i baixes diumenge al Palau Blaugrana i veus el Barça d'hoquei contra el Girona Club Hoquei, eh?
Ostres, us hauria de mirar perquè no sé
mal horari.
Mal horari
diumenge a les 7.
Sí, no? Per què, Moi?
No sé si teníem algo muntat amb l'equip, no sé, ho hauria de gestionar.
Doncs, no sé per què ho han canviat, perquè estava posat dissabte a les 8 i suposo per no coincidir potser amb el bàsquet o vés a saber, ens ho van canviar diumenge a les 7.
Clar. Vosaltres que esteu també allà lluitant per la salvació a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, veniu de perdre 0-4 amb el Liceo, ara al Palau Blaugrana, que déu-n'hi-do el calendari que us ha tocat també, Moi.
Sí, toquen els forts de cop i bé, és un partit més de... Bueno, t'ho agafes més com un entreno. Vas a competir sempre, però al Palau és difícil.
Ja saps que no, el més normal és perdre, no?
Sí.
Clar. Se salvarà el Girona d'hoquei per això. Sé que hi ha un play-out, no? Hi ha un play-off per no baixar, no? Esteu intentant sortir d'allà, però en principi us heu de salvar, no?
La intenció i la idea és salvar-nos. L'any passat ja vam jugar al play-out, va ser molt maco salvar-te en el play-out, però si ho pots evitar, molt millor.
Clar que sí. I tu que, si poguessis triar entre, Moi, entre el futbol i el bàsquet, a Girona, què t'agradaria jugar a tu, si poguessis? Vull dir, tu no pots jugar a hoquei patins. Dels altres dos grans esports que hi ha a la ciutat, quin triaries, Moi?
Segurament el bàsquet. Crec que és algo més gironí. Més futbol... Bé. És el futbol i fa molta il·lusió, però el bàsquet és algo que quan va pujar al bàsquet, bueno, van pujar el mateix dia, doncs a Fontejau, a fora, que hi vaig anar i hi havia molt d'ambient, i és molt de la gent de Girona. Tu vas a Fontejau i va tothom de Girona.
Clar, i a més hi ha l'Uni Girona, i el bàsquet Girona, no? Hi ha molt planter, també.
Sí.
O sigui que
sí,
vas anar a la celebració, sí, de Fontejau.
Sí.
Mira.
A fora, que vam fer les pantalles gegants i així, va estar molt bé.
Clar. Mira, Pol, un seguidor més.
Sí, no, quan vulguis estar convidat. Aquest cap de setmana és complicat, però
el següent,
i tant.
Molt bé. Perquè tu, Pol, a veure, si no poguessis jugar a bàsquet a Girona, què jugaries, a futbol o a hoquei patins?
Ostres, és que a futbol sóc un negat, però molt heavy. Llavors, a hoquei he jugat molt poc, he jugat a la primària quan tocava l'educació física l'hoquei i això ja, és que potser ja et diria hoquei, però perquè el futbol ho veig inviable, llavors l'hoquei seria potser el menys inviable, no?
Molt bé.
Entre els dos.
I això que deia el Moi, és veritat? Vull dir, es respira molt més bàsquet a Girona com a ciutat que no pas potser futbol o hoquei patins, que els tres clubs esteu a categories professionals, no? Però hi ha més l'essència del bàsquet, Pol? Tu també ho notes, això?
No sabria dir-te, clar, jo el que et diria és que sí, però perquè estic, doncs, òbviament molt més ficat en el món del bàsquet, i el que sí que està clar és que Girona sempre ha sigut una ciutat de molt de bàsquet i que s'ha viscut molt. I ara, doncs, hi havia, doncs, durant molts anys, doncs, no hi ha hagut equip a l'ACB, de primer nivell, i llavors la gent ho ha estat esperant moltíssim, i, bueno, que el Marc des del 2014 hagués fundat el club i hagués ha anat pas a pas i de més, doncs hi ha hagut molta espera i ara que l'any passat el que va passar doncs va ser brutal i que ara hi torni a haver un equip a primer nivell, doncs bé, la ciutat està absolutament volcada i l'equip està, el pavelló està ple cada partit.
Sí, sí. Imagina't dissabte, a 8:45 del vespre, amb la visita del Barça. Escolta, per acabar, nois, dels 3 Girona-Barça d'aquest cap de setmana, quantes victòries creieu que hi haurà del Girona? Moi, començo per tu. No, perquè, no ho dic perquè que ningú se m'ofengui. Ho dic perquè el Barça, per potencial, per pressupost, no? Vull dir, sempre és favorit, no? en la majoria d'esports. Per tant, sembla favorit al futbol, va liderar la Lliga, sembla favorit al bàsquet i, com deies abans, Moi, sembla favorit al partit d'hoquei patins. Però, no sé, sempre hi ha sorpreses. Per tant, jo us demano la porra. Quants creus que hi haurà de victòries al Girona?
Estadi l'esport, també, o no fa falta?
Sí, home, sí, si et vols mullar, mulla't, Moi, clar que sí.
un parell segur.
Sí? Val. Vols dir l'esport o no?
No, m'ho guardo.
Val. I tu, Pol, quantes victòries gironines creus que hi haurà aquest cap de setmana?
Jo també diria dues. Val. Sí, però no, tampoc em mullaré.
Val. Dues de tres,
dues.
Val.
Sí, bueno, que sí diré segur és que... Bueno, no sé si dir-ho.
Sí, digue'l.
El futbol jo crec que ha guanyat Girona, segur.
Oh, molt bé. Heu anat a Montilivi o no? Tu, Pol, ja has anat?
No, encara no.
Tu, Moi, has anat?
Algun dia sé que hi he anat.
Bé, bon ambient també aquest any, amb el futbol estan jugant bé.
Sí, aquest any encara no hi he anat, però sí. Aquest any no.
Doncs va, no. També aconseguirem que hi aneu algun dia i que us reuniu, ja que hem volgut fer aquesta trobada aquí al Tu Diràs. I acabo. Mira, Moi, li vols enviar algun missatge als jugadors del Girona de futbol per dissabte?
Doncs bé, que... i fotin cames i que guanyin, que realment el Girona necessita més la victòria que el Barça.
I tu, Pol, vols enviar també algun missatge per donar suport als jugadors del Girona de futbol?
És enviar-li molta sort i molts d'ànims i que a full, tot i que sigui contra el Barça, segur que els hi poden fotre cullerada.
Molt bé. Pol Figueres, jugador del bàsquet Girona, i Moisés Aguirre, jugador del Girona Club d'Hoquei. Molta sort aquest cap de setmana amb aquests duels que teniu contra el Barça. Una abraçada forta i fins aviat.
Vinga, gràcies, una abraçada.
I ens queda encara algú del futbol, i qui millor que el president del Girona Futbol Club, com és el senyor Delfí Geli. Hola, president, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Bé, ja veu que l'apreten, eh? Desitgen ànims, sí. No? Cames, a veure si es comença el cap de setmana d'aquest Girona-Barça amb la primera victòria gironina.
Sí, som els primers que juguem, ens toca per l'hora, i bé, jo crec que Girona està passant que... Abans, si volíem veure el Barça, ens havíem de desplaçar a l'estadi, al Camp Nou, al Palau del Grana, i ara, bueno, per sort, podem competir contra ells, tant en hockey com en bàsquet, com en futbol, i bé, crec que això és increïble, no?, per Girona, no? Abans no podíem competir contra els més grans de clubs de no d'Espanya, sinó del món, i ara som capaços d'estar a la mateixa categoria i competir, no?, amb les nostres armes, però competint.
Hi ha sinergies entre aquests clubs? Poden conviure bé el bàsquet Girona, el Girona Futbol Club i l'hoquei?
Hi ha perfectes sinergies, no? Temps enrere deia Girona que era molt difícil que el bàsquet, que el futbol, que el hoquei estiguessin a primera divisió. I si, mira, fa 15 dies tan sols vam jugar també nosaltres abans contra el Sevilla i a continuació el bàsquet va jugar contra, no recordo aquí exactament, però també tenia un partit important i Montilivi es va emplenar i al cap d'una hora estava ple Fontejau, no? Això què vol dir? Que la gent de Girona viu els seus clubs, vol disfrutar de l'esport de l'èlit al màxim i sap que ha de recolzar els seus clubs i que anant al pavellons, anant a l'estadi donen recolzament i a més veuen un espectacle increïble, no? Nosaltres vam guanyar el Sevilla amb un gran partit de futbol i a continuació el bàsquet Girona també va fer un gran partit i va guanyar contra l'Unicaja, crec que era, si no, no recordo malament, o que no. I bé, porten també en els últims partits una trajectòria increïble. El hoquei també està lluitant i està traient últimament bons resultats per estar en una situació còmoda a la seva lliga.
Sí. Es podrà fer aquest dissabte? No sé si vostè té previst o algú de la directiva o de la plantilla poder anar a Fontejau després a veure el bàsquet Girona-Barça, perquè hi ha temps, no? D'un quart de 5 a 3:00 hi ha temps.
Sí, hi ha temps i també això està bé, no? Que, bueno,
A l'estadi el dissabte a la tarda es veurà un ambient increïble i, com és lògic, després costarà una mica sortir i afrontejar-ho també. Bé, s'haurà d'anar amb temps i don temps de tot, tranquil·lament. Jo no puc anar perquè tenim feina el dissabte, tenim molta feina i tenim compromisos, però bueno, suposo que crec que algun jugador no sé si algun jugador de bàsquet o família ve, i segurament algun dels nostres, si tot va bé, després podran anar a veure el partit també.
Molt bé. Li he d'arrencar el compromís, a veure si un dia conviden el Pol Figueres, que no hi ha anat mai, i el Moy Aguirre, amb qui parlàvem ara fa una estona, que tampoc hi ha pogut anar aquesta temporada, eh? A veure si poden anar a Montilivi.
No hi ha cap problema.
Molt bé.
No hi ha cap problema.
Perfecte, li agraeixo molt. I després, per acabar, el partit d'aquest dissabte, com encareu aquest duel amb el Barça, que ve sense Lewandowski, però que, a més, clar, el Girona també no té la defensa en el seu millor moment, no?, amb l'ascensió a Santi Bueno, la lesió de David López... no hi haurà del Cerro Grande, que també és una bona notícia pel Girona, si m'ho permet, senyor Geli, no? Però, en general, com veu aquest Girona-Barça de dissabte?
Bé, ho veig una mica com estem afrontant els últims partits, que l'equip té un molt bon nivell, crec que competeix molt bé... Jo crec que, bueno, és una visió una mica partidista, no?, però hem fet mèrits en algun partit per tenir algun punt més. Hem regalat una mica, per dir-ho així, i, bueno, potser és l'arribar a primera i aclimatar-nos i trobar el ritme i el nivell de primera, que no pots permetre res. Però, evidentment, tenim dos millors clubs d'Espanya i del món, que està en una molt bona dinàmica amb la Lliga, ha perdut un partit només, treu molt bons resultats, torna a jugar a un molt bon nivell, torna a recuperar futbol, i nosaltres una mica amb la dinàmica que venim, tot i perdre l'altre dia al final, portem una bona ratxa, l'equip jugant a un bon nivell, i al final lluitarem amb les nostres armes, com sabem, amb tot el respecte al Barça, per intentar treure un bon resultat per la nostra part.
Li ha passat l'emprenyada ja de diumenge a Villarreal?
Sí. Bueno, al final tothom va veure una mica el que va passar, bueno, van haver-hi decisions discutibles, però al final tu saps que són coses que no controles i que has de passar pàgina i tirar endavant. No perds el temps si te lamentes molt o has de mirar per tu. Nosaltres segurament també, tot i ser un bon partit defensiu, podíem haver fet altres coses millors i potser no vam tenir o no vam jugar com veníem jugant últimament a nivell de pilota, de futbol, i ens hem de centrar això, en fer el nostre rendiment i fer les coses bé, que és l'important.
Molt bé, a veure si dissabte un quart de cinc veiem un bon partit a Montilivi. Molta sort, Delfí Geli, president, i gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies, una abraçada.
Triple ració Girona-Barça aquest cap de setmana. Una d'elles és de bàsquet i precisament ara parlem de bàsquet perquè a l'inici del programa ja us dèiem que el Baxi Manresa havia estrenat el top 16 de la Champions guanyant 82-69 al Rites de Vilnius, lituà. Mundet, bona nit de nou.
Què tal, Aleix?
Ens explicaves que ha estat una molt bona victòria de l'equip de Pedro Martínez, dels millors partits d'aquesta temporada del Baxi Manresa. Sí. Què n'han dit després a la sala de premsa?
Doncs satisfacció, la veritat, el partit ha sigut dur, de desgast. Deia Pedro Martínez que aquestes competicions curtes sempre són fases molt intenses, on la Vereix compta molt i es noten els tipus de partits, però avui hem vist un Manresa, deia el tècnic, molt a prop del seu màxim. Han sigut molts minuts per davant en el marcador i jugant bé, segons l'estadística oficial. Avui el Manresa ha anat 29 minuts per davant, arribant a guanyar de 17 contra el campió de Lituània, i això sempre és agraït, eh? I és aquí on entra l'efecte balsàmic d'aquesta Basketball Champions League, que quan les coses surten bé serveix per agafar confiança, diu el tècnic, en una situació tan delicada com és la CB.
Guanyant només 3 partits a la Lliga CB i aquesta competició pues, ens està anant bé per anar guanyant més partits, no? Perquè si no, pues, hauria sigut més dur, no? Estaríem al mateix lloc, amb les mateixes preocupacions, però anar guanyant partits amb aquesta competició doncs es va bé per la confiança i també doncs, per estar contents.
per dins t'haig de dir, Aleix, que Manresa és un altre equip, eh? Robinson, 18 punts, està donant moltíssim al Manresa, un paio molt valent. Amb Geben ens hem equivocat, el tio s'està posant cada vegada més fi, avui 8 punts, 5 rebots, fent-se molt gran i molt gros a l'interior de la zona. Steinbergs obrint el camp, 3 triples seus han rescatat el Manresa la primera part. I li falta encara l'equip, però ja fa dies que es veuen brots verds al Congost i això és una bona notícia. Propers partits, diumenge ve el Madrid, és un partit per analitzar-lo en la seva justa mesura. Explicaven els companys de Ràdio Manresa que podria ser que tornés Balatut de Olomouyiwa dimecres vinent. Sant Tornem a la Champions amb el Telecom Bonn. És partit que s'ha de guanyar per seguir respirant a la màxima competició europea.
I aquest dimecres tenim 3 partits més europeus de catalans. Comencem per l'Uni Girona, que juga a la pista del campió d'Europa femení, que és el Sopron d'Hongria, i amb la gran notícia del retorn de Britney Skies, no?, després de tota la polèmica al voltant del seu fitxatge per l'Uni. Mundet.
Sí, recordem, els hongaresos van denunciar el cas a la FIBA i va estar-se més d'un mes sense entrenar esperant una decisió. L'equip ja és a lloc, això és Sopron entre la frontera d'Àustria i Hongria, sense que hi hagi constància de cap incident, ni de l'afició ni del club, tot normal. De la prèvia pura i dura falten 4 partits per acabar la fase de grups. Les gironines necessiten guanyar un mínim de 2 partits per tenir opcions de classificar-se pel playoff previ a la Final Four. Juguen, com deies, a la pista del vigent campió d'Europa i líder de grup, que està amb una victòria més, un equip a qui l'Uni ja sap el que és guanyar-lo aquesta temporada a Fontejau, i la temporada passada es va endur l'equip la victòria d'Hongria en un partidàs. Bernat Canut ha dit a la prèvia que l'Uni està possiblement en el millor moment de la temporada, i compte, les gironines van desacomplexadament a guanyar el partit parisè.
Nosaltres tornem a estar convençudes de que fent una bona feina competirem aquest partit. Anem amb l'objectiu de competir-lo i intentar-lo treure, però conscients de que hem de fer molt bé les coses, no? I que el partit no ens caurà del cel, la victòria no ens caurà del cel, hem de provocar que Sopron no estigui còmode i buscar un bon dia nostre.
La notícia de la prèvia és el retorn de Rebecca Gardner a l'equip després de 3 partits fora. No està al 100%, avui ha fet una part de l'entrenament, però és un retorn que ha de donar una rotació de molta més qualitat a l'Uni Girona. El partit de les 6 de la tarda s'espera que sigui de tanteig baix i de molts contactes, jugant les dues millors defenses de l'Eurolliga. L'altre gran partit de demà, l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup femenina. El Cadí la Seu juga al Palau d'Esports, rep el Frems Carolo francès a 8:45 del vespre. Ahir llegia un informe que ha publicat la FIBA on es deia que dels 16 equips que juguen als vuitens d'aquesta Eurocup, el Cadí és el que menys opció té. Patapam. Hi ha jugadores que no acaben d'estar fines a l'equip de Jordi Acero i el tècnic no s'ha amagat de dir que la preocupació és a la Lliga, no a l'Eurocup. Dissabte tenen partit molt important per la salvació contra el Leganés.
Un equip que ens exigirà moltíssim. Tenim l'equip amb jugadores tocades, veurem si podem tenir les 11 jugadores per participar o hi ha algunes que no puguin participar, pensant també en el partit de dissabte, però ja et dic, important preparar-nos per nosaltres, i això el que diem, no? Podem estar millor o pitjor a nivell d'encert, però sí que no, que no podem perdre l'essència del que som Cadí.
Recordem el que diu la Seu, ha igualat ja la seva millor participació europea, 8 anys de final de l'Eurocup, a veure si l'equip és capaç de mantenir viva la eliminatòria pensant en la tornada la setmana vinent al nord de França.
Els dos partits dels equips femenins a Europa són decisius, no ho és tant Mundet, no?, perquè és molt llarg l'Eurocup masculina, el de la Penya, que juga també demà a partit europeu.
Sí, contra l'Olimpia de Ljubljana, a l'Eurocup, el cue del seu grup, faltaran encara 6 jornades. La veritat és que aquesta Eurocup és com el part de la burra, eh? No s'acaba mai més, de 10 en passen 8 i no té ni cap ni peus el que està fent l'Eurocup, o l'Eurolliga en aquest cas, que és l'organitzadora amb aquesta competició. Pot quedar 4 victòries sobre el tall, la classificació per 8ens demà serà virtual si el conjunt verd i negre tira el partit endavant.
Demà estarem pendents de tots aquests partits en presència catalana. Gràcies, Mundet!
Bona nit.
Aquest dimecres també es disputen els quarts de final del Mundial d'handbol que s'està fent entre Suècia i Polònia. Laia.
Sí, arriba l'hora del cara ho creu, només s'hi val guanyar per seguir optant a les medalles. La selecció espanyola s'enfronta a les 6 de la tarda a Noruega. El català Dani Fernández, una de les revelacions del campionat, diu que arriben amb bones sensacions.
Las sensaciones son buenas. Al final salimos bastante contentos del partido contra Francia. Creo que salimos con un balance positivo. Y ahora pues vamos a afrontar esos cuartos contra Noruega, que ayer tuvo un partido durísimo con Alemania. consiguió ganar, estar invictos, y sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado. No, no hay rival fácil y nosotros tenemos el objetivo en mente.
A la mateixa hora, Dinamarca, campiona de les últimes dues edicions, s'enfronta a Hongria, entrenada per Xema Rodríguez, i una de les revelacions del campionat. I a 8:45 es jugarà el França-Alemanya i l'anfitriona i vigent campiona d'Europa, Suècia. A més, Benson, entrenador de porters, juga contra Egipte de Roberto García Parrondo. Per tant, tres entrenadors espanyols classificats pels quarts de final, dos espanyols i un català. Jordi Rivera, la selecció espanyola que va fer bronze en l'últim Mundial, busca tornar a fer medalla.
Doncs demà un menú de luxe en aquests quarts de final del Mundial d'handbol, i també estem pendents dels quarts de final de l'Open d'Austràlia. Ballera, quin menú tenim avui?
Doncs mira, a partir de 4:45 de la matinada, el quadre masculí, partit de quarts de final, Shelton, un nano de només 20 anys, el 81 al rànquing ATP, s'enfrontarà contra el nord-americà Tommy Paul, duel d'americans, i a 4:15 del matí, hora catalana, Novak Djokovic contra Andrei Rublev, el gran partit de la jornada. Recordo que la primera semifinal del quadre masculí ja està definida, la jugaran el rus Khachanov contra el grec Tsitsipas. I el quadre femení, ara a la una, d'aquells 5 minuts aproximadament, comença el Pliskova-Linet, i tot seguit hi ha un Sabalenka-Bekic. La primera semifinal també definida ja, amb la tenista del Kazakhstan, Rybakina, contra la bielorussa Azarenka. I aquesta matinada també tenim un català en joc, que és Marcel Granollers, que juntament amb l'argentí Ceballos jugaran un partit de quarts del doble masculí.
Home, sort a Granollers. A veure si arriben lluny en aquest Open d'Austràlia.
Tant de bo.
Gràcies, Ballera.
Bona nit.
Back to back. Dona la música del Back to Back, un dimarts més al Tu Diràs. Entrem en territori de l'esport nord-americà amb l'Albert Pedrol, com sempre. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
Aquests dies li estem dedicant atenció molt especial a l'NFL perquè tenim ja la Super Bowl a tocar. Aquest cap de setmana s'han jugat els quarts de final. Ja tenim els quatre equips que es jugaran l'accés a un dels esdeveniments esportius més importants de l'any. Home, sona Umbrella,
sí,
perquè Rihanna serà l'artista que actuarà a la mitja part, oi?
Sí, 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 el setembre es va confirmar, i per tant tindrem Rihanna a Glendale, Arizona. Per tant, ja podeu anar afinant amb els Umbrella, els Diamonds i tota la playlist, que jo he de fer els deures, Aleix, perquè tampoc en tinc massa idea de la Rihanna, em sé aquestes dues.
Home, van ser hits fa
sí,
uns anys.
Sí, sí. Tu com vas, però?
Bé, sí? Bé, en conec alguna més. Sí. Bueno, gaudirem.
Sí, escolta.
Gaudirem, el descans també és una de les parts més importants de la Super Bowl.
Bueno, molta gent veu la Super Bowl només pel descans, fins i tot hi ha experts d'anuncis, d'espectacles i...
Això és el show extraesportiu, sí. Anem a la part esportiva. Sí. Com està la cosa?
Doncs mira, per una banda, els Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes van complir els pronòstics, van guanyar els Jaguars 27-20 i ara s'enfrontaran als Cincinnati Bengals, que liderats per Joe Burrow, que avui en parlarem, es van carregar 10-27 als Buffalo Bills de Josh Allen en un partit sota zero, que a més es va jugar sota una nevada de justícia, per cert, a l'estadi ja hi era de Mark Hamlin, aquell jugador que en vam parlar fa unes setmanes, que va patir una aturada cardíaca ara fa unes setmanes, uns dies, així que molt bones notícies, que ja estava a la llotja i saludant a tothom, per tant ja està recuperat. I a l'altra banda del quadre, sense sorpreses, els Eagles han eliminat els Giants i ara jugaran contra els 49ers del gran Brock Purdy.
Mister Irrelevant, eh?
Mister Irrelevant, sí, que els 49ers han aconseguit l'últim bitllet per la final de conferència en desfer-se dels Cowboys de Dak Prescott i companyia.
Com dèiem, Mister Irrelevant continua fent història, aquest Brock Purdy. I encara pot fer-ne més, no?, si arriba
sí,
a la Super Bowl.
Sí. Bueno, pels qui hagin aterrat ara mateix doncs, en aquest esport, s'ho estiguin començant a mirar, la història de Mister Irrelevant, de Brock Purdy, és la història d'aquest tio a qui van escollir últim del draft, el quarterback dels Niners, posició número 262, i, evidentment, ha passat d'aquí a poder-se convertir en un dels guions de Netflix més bèsties de la història, perquè Brock Purdy, per si algú s'està enganxant ara, és el quarterback dels Niners, com dèiem, i els dos altres, els titulars, estan lesionats, i ara ha passat de ser l'últim de la classe, està a dos partits de guanyar la Super Bowl. Però la història de Brock Purdy ja la sabem del dret i del revés. En canvi, potser hi ha gent que no sap la de Joe Burrow. Ara ho dèiem, que en parlaríem molt d'aquesta figura. És la grandíssima sensació de les últimes dues temporades a l'NFL. I la veritat és que tothom ha de saber que el van estar a punt de descartar de l'NFL. Atenció, perquè tenia... i té les mans petites.
Ah, sí?
Sí.
Clar, com que és el quarterback que ha de fer les passades, sí. Té les mans petites i sí. El volien descartar.
Sí. Així va ser la història de Joe Burrow. Ara l'explicarem. També té relació amb una altra gran estrella, que és Patrick Mahomes. Però sí, el van estar a punt de descartar perquè tenia les mans petites.
A veure, doncs va, història de Joe Burrow dels Cincinnati Bengals. L'any passat van arribar a la final de la Super Bowl i la van perdre contra Los Angeles Rams i ara estan a un partit de tornar a repetir final a la Super Bowl. Explica'ns aquesta història.
Doncs mira, ara tothom el coneix com a Joe Cool, és a dir, Joe el guai, perquè és un top 3 de la Lliga, el responsable d'haver convertit una franquícia històricament perdedora com els Cincinnati Bengals en un aspirant a guanyar la Super Bowl. Va guanyar l'equivalent a la pilota d'or a la universitat, el prestigiós Heisman Trophy, amb el marge de vots més gran de la història. A més, va guanyar la Lliga Universitària, ho va celebrar fumant-se el puro més gran que és en la meva vida, en una imatge molt, molt emblemàtica, que pels que segueixen el futbol americà doncs la sabran, l'hauran vist. L'any passat es va carregar Patrick Mahomes a la final de conferència, veurem si ho repeteix diumenge. Es va ventilar Josh Allen, però fa dos anys, abans que l'escollissin com a número 1 del draft i abans de ser el tio més guai de Cincinnati, no estava massa clar que triomfés, ni de bon tros ni de conya. En aquell moment el problema eren les seves mans petites, com dèiem, per ser de quarterback.
Joe Burrow yesterday, they measured his hands.
Ahir li van mesurar les mans a Joe Burrow i és innegable que són petites. I a sobre ell se'n riu. A veure, Joe, per què et penses que ho mesuren això? I després ve Patrick Mahomes i dona suport a Burrow, perquè tampoc té les mans massa grans. Bé, és que és diferent. Mahomes té el millor braç de tot el planeta.
On the planet. Hem trobat una debilitat en Burrow. Té mans petites i tot i que no crec que això afecti a la seva posició del draft, em sembla rellevant. Jugarà a la Cincinnati i allà fa fred, el clima és humit, la pilota rellisca més i és més gran que la de la universitat. I perdoneu-me, però això pot resultar un petit problema.
I aquí tens dues opcions. O t'ho prens a conya, com ho va fer Burrow, o t'enfonses. Burrow va triar la primera opció.
Ja m'estic plantejant la retirada, després que m'hagin informat que la pilota se m'escaparà de les meves mans petites. Si us plau, tingueu-me en els vostres pensaments.
Va bé, sí. Aquesta reacció de Burrow a les xarxes.
Clar, i ara el que molta gent ens està preguntant, perquè ja sabem que té les mans petites, sí, però quan li mesuren les mans a Joe Burrow? Perquè clar, aquí tothom li agrada comparar amb les seves mans. Mira, del dit gros al dit petit de la mà, li fa 22,86 centímetres. Si us ho mesureu, vull dir, és una mida estàndard tirant cap a gran, però sent un jugador de futbol americà, doncs és això que deies, tu no tens el grip, no pots controlar la pilota també, però vaja, que s'ha demostrat que això no serveix absolutament per res, perquè ha sigut un dels millors jugadors de les últimes dues temporades i serà MVP seguríssim en el futur més proper.
Però això allà ho miren molt, t'ho dic perquè aquí al futbol no mesurem si un jugador té el peu petit o gros, vull dir, si sap xutar la pilota, fer regats i jugar bé, és igual la vida del peu, no?
Sí, el cas és que tens tota la raó, ja t'ho dic ara, però fa anys es creia que quan més gran tenies la mà, millor control tenies de la pilota. A més, aquí a l'NFL es fa una cosa que es diu el combine, d'acord, que són unes pràctiques abans que et draftegin i t'ho mesuren tot, les mans, et fan llançar, et fan córrer, tens totes les franquícies mirant-te per saber si t'han de seleccionar o no, perquè seleccionar un tio al draft t'hi va el futur proper de la franquícia, llavors és molt important, i sobretot aquests que estan tan amunt en les posicions del draft, Burrow va ser número 1 del draft en aquest cas, doncs li han de mesurar absolutament tot. No us penseu que la gran sensació de l'NFL ha tingut una carrera fàcil, perquè hi ha molta gent que diu, home, Burrow, doncs molta gent no coneixia aquesta història i s'ha pensat, bueno, el típic nano doncs amb calés, futbol americà, institut, universitat, el millor. De fet, fins fa poc era un absolut sotacarro. Va néixer a una ciutat, petita ciutat de l'estat d'Iowa, unes 2 hores de Cincinnati, mai ningú el va tenir massa en compte, ni a l'escola ni tampoc a l'institut, i quan va fer el salt a la universitat, doncs es va passar 3 anys menjant-se els mocs a Ohio State. No va tenir cap protagonisme i es va haver de buscar la vida a Louisiana, on aquí sí es va convertir en un dels millors jugadors del país. Però, esclar, no va fer el pas a l'NFL fins que va tenir 23 anys i això ja es considera que és una mica gran. I, per cert, a la seva primera temporada es trenca el genoll a l'NFL. Per tant, realment és una carrera que ara ho està patant, però que no ho va tenir gens fàcil. Total, fins fa un parell de temporades, a la seva família, la gran història és que la seva àvia va anotar 82 punts a la dècada dels 40 en un partit de bàsquet a l'Institut de Mississippi State. És el rècord de l'escola. I ara, evidentment, la cosa amb Burrow ja ha canviat. Evidentment, se li dona més importància a ell que no pas a l'àvia, sense menysprear l'àvia, que, escolta, que déu-n'hi-do. Per cert, un detall, Patrick Mahomes, que dèiem que tenia les mans també petites, 23 centímetres i mig, del dit polze al dit petit.
Poca diferència amb Joe Burrow.
Poca diferència. Patrick Mahomes és el número 1 indiscutible, Joe Burrow és el número 2 indiscutible. Per tant, per tots aquells que deien que tenia les mans petites que no triomfaria, doncs, escolta, s'ho han hagut d'empassar. Here we go back, this is the moment, tonight.
A veure què què passa aquest diumenge. Ja sabeu, a les 9 i a quarts de 2, ara ho repassarem, els dos partits, aquestes finals de conferència que decidiran els dos equips que jugaran la Super Bowl. Abans d'anar a la notícia curiosa i al top 5 que ens recomanaràs, ens has explicat una petita cosa de boxa, oi?
Sí, i és que l'altre dia parlàvem amb el Sandor Martín, ho recordareu, i algun oient ens va preguntar on es podia veure boxa de bon nivell aquí a casa nostra. Doncs bé, gratant una miqueta hem trobat que el mateix Sandor té una promotora de boxa semiprofessional que fa una nit de boxa cada mes al Cent Mundet, allà al costat del laberint d'Horta, perquè ens en fem una idea, a la ciutat de Barcelona. Es diu Boxing Nights, la promotora, i dissabte, dia 28, és a dir, d'aquest dissabte, organitza una d'aquestes nits de boxa. Si voleu entrades, en podeu aconseguir a diversos gimnasos de Barcelona i a la taquilla el mateix dia de l'esdeveniment. Per tant, aquest dissabte, tots allà, qui estigui interessat, s'estan exhaurint, però encara ens diu el Sandor que en queden unes quantes. Per tant, escolta, afanyeu-vos i veieu boxa aquí a Barcelona, al costat de casa.
Si us agrada la boxa, ja ho sabeu, al Cent Mundet, a Barcelona, allà a la Ronda de Dalt, al costat del laberint d'Horta, i podeu anar aquest dissabte. I ara sí, recta final del Back to Back, com sempre, primer amb la notícia curiosa de la setmana.
La notícia freak.
Ah, ho hem d'anar fins a Dallas perquè hi tenim un amant dels cotxes. És Luka Doncic, que fa uns dies es va presentar un partit contra els Atlanta Hawks amb un tanc.
Amb un tanc?
Amb un tanc. Bé, a veure, matisem-ho. No és ben bé un tanc, però si assembla moltíssim l'aparença, busqueu-lo. Ara us diem el nom. Val 250.000 euros. El model, pels interessats, és un Jeep Apocalypse Hellfire 6x6. I ara direu, aquest tio s'ha equivocat. Volia dir 4x4, doncs no, 6x6.
Perquè té 6 rodes.
Jo no hi entenc molt, Aleix, t'ho he de dir, però és 6x6. Vull dir, si 4x4 ja és la punyeta, imagina't 6x6.
Déu-n'hi-ho.
Tens 6 rodes, sí, escolta.
I ja, és qui no té feina, el gat pentina.
I calés, sobretot.
I escolta, el tant passeja.
Però el cas és que Doncic ara té 23 anys, i es pot comprar el que vulgui, evidentment, amb el que cobra, però quan en va fer 18 i el pressupost li era més reduït, li van regalar un cotxe absolutament antagònic, un vehicle molt petit, fabricat a Sèrbia, inspirat amb el Fiat 600, que només tenia dues portes i que només estava valorat en 2.500 euros. Era més gran Luka Doncic que el propi cotxe. I ara en té un que, bueno, que en podrien caure 7 de Doncic.
Ai, Déu meu, com està el món. Sí. Acabarem, com sempre, amb les recomanacions del Pedrol, que avui aniran acompanyades, com no, de música de Rihanna.
El top 5 de la setmana.
Vinga, i comencem per, evidentment, parlant d'NFL, la primera semifinal de conferència, la primera semifinal de la Lliga, la primera final de conferència, diumenge a les 9 de la nit hora catalana, per tant, estupendo, vull dir, la podreu veure i és un horari collonut. Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, per Movistar Deportes, és a dir, el dial número 59.
Número 4.
I 3 hores i mitja més tard, a 2:15 de la matinada, Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, de Joe Burrow, duel de quarterbacks, entre cometes, amb mans petites, el fan a Vamos, dial 50.
Número 3.
A l'NBA, demà a 2:15 de la matinada, d'aquí a una mica més de 24 hores, partit entre dos dels millors equips de la conferència est, els Philadelphia Sixers, segons, reben els Brooklyn Nets, quarts, per Movistar Deportes.
Número 2.
I encara a l'NBA, si sou com el Damià López i encara no en teniu prou dels Sixers, els de Philadelphia reben els Denver Nuggets, a Nikola Jokic, els líders de l'Oest, dissabte, a les 9 de la nit, hora catalana. Per tant, un altre cop bona hora, el fan per Vamos, i és un tros de planar-ho.
Número 1.
I Elena Aquela, per la mare d'Hockey Gel, dijous a les 4 de la tarda, pels qui feu horaris de matí-matí, i sortiu a primera hora de la tarda a treballar. Teniu un Seattle Kraken, Vancouver Canucks, en diferit per Movistar Deportes. El narren el Moisés Molina i el José Enredondo. Recordeu que aquí a Catalunya també tenim el Barça, tenim el Puigcerdà, els tenim a la primera divisió i que els podeu veure a través de la plataforma en línia La Liga Esports i també el canal de YouTube de la Federació Espanyola d'Esports de Gel, els dos en posicions de play-offs. Per tant, escolta, a veure si arriben lluny amb aquesta lliga de l'estat espanyol d'hoquei gel.
No us avorreu amb el Pedrol, si us agraden els esports eminentment nord-americans, com són l'hoquei gel, l'NFL, el futbol americà, l'NBA o el béisbol.
Sí, sí.
Molt bé, d'aquí uns dies més.
Sí, Pedrol, fins a propera.
Tens diumenges d'aquesta NFL com queda la Super Bowl. Gràcies.
Que vagi bé a tu.
I abans de tancar, com sempre, les portades amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. Per on va la premsa aquest dimecres?
Doncs pel partit que juga demà el Barça contra la Real Societat. Mundo Deportivo titula final en quartos, i és que el partit és decisiu demà al Camp Nou, a les 9, Barça-Real Societat, amb una imatge de Gavi. El diari Esport titula Copazo, amb una imatge de Lewandowski, també anunciant aquest partit que jugarà el Barça demà al Camp Nou, i l'Esportiu titula totes les eines, ja que tots els futbolistes del primer equip estan disponibles, amb una imatge de diversos jugadors del Barça celebrant un gol. Per part del diari Marca, portada diferent, no saquen los colores, amb una imatge, bé, tota blanca, i és que, segons ells, Madrid i Barça impiden el acceso libre a aficionados con camisetas o símbolos rivales, tant en el partit de demà en el Camp Nou com el que disputarà el Real Madrid contra l'Atlètic de Madrid. I finalment, el diari ja es titula Ramos vuelve a escena, però no pel Real Madrid, sinó per la selecció. Segons diuen, De La Fuente incluye al central en la ronda de conversaciones con los capitanes. Així que veurem.
Veurem si torna la selecció espanyola o no. Sergio Ramos. Molt bé, Oriol, gràcies.
A tu.
Gràcies també avui a l'Enric Soto, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1 un dia més. Demà tornem amb més ràdio esportiva. És dia Copa, des de les 8 del vespre ja, des del Camp Nou, amb Joan Maria Pou i tota la gent del Barça juga a RAC1, la transmissió del Barça Reial Societat, i quan s'acabi l'anàlisi, aquí al Tu Diràs. Us hi esperem, descanseu, bona nit.
Tu Diràs.
Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 10 minuts de la una. Jornada complicada aquest dimecres al país perquè coincideixen 4 vagues convocades pels serveis essencials. Són la de metges i personal sanitari, la dels mestres i professors, la dels taxistes i la dels lletrats de justícia. Comencem per la vaga de sanitat, que es manté per aquest dimecres i també per dijous, després que hagin fracassat les negociacions amb el Departament de Salut. Tot i que en els últims dies les posicions entre uns i altres s'havien apropat, no hi ha hagut cap acord d'última hora. Metges de Catalunya reclama més temps per visitar els pacients i també millores salarials, però Salut diu que legalment el departament no pot fer perquè cal negociar-ho a les meses sindicals amb la patronal. Aquesta nit, però, el secretari general del sindicat ha dit al 9C de RAC1 que tot plegat són excuses.
Si el conseller té la voluntat política de posar-hi remei en aquesta situació, pot i té mitjans per fer-ho. Altra cosa és que s'escudi en determinats reglaments i en determinats contextos de negociació per dir que no pot. La història ens demostra que si vol pot.
Per tot plegat, als hospitals i CAPs només s'atendran urgències i tractaments inajornables, però no la resta de visites, que dependran de si el metge fa vaga o no. A banda, però, com dèiem, aquest dimecres també hi ha altres vagues. La de mestres i professors tindrà serveis mínims d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu per centre. Els manifestants protestaran a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona i aniran fins al Parlament. Pel que fa a la vaga de taxis, tots els que hi ha a l'àrea metropolitana de Barcelona estan cridats a una aturada total de 10 del matí a 2 del migdia, i els taxistes aparcaran els seus cotxes durant tot el matí a la Gran Via de Barcelona perquè denuncien que les BTCs no compleixen amb la nova normativa. I a tot això hem d'afegir encara un altre col·lectiu que està de vaga des d'aquest dimarts i de manera indefinida, que és el dels lletrats de l'Administració de Justícia. Segons els sindicats, el seguiment de l'aturada aquest dimarts ha sigut d'un 80% a tot l'Estat. Més coses. Esquerra amenaça amb bloquejar les iniciatives del govern espanyol al Congrés si el PSC no aprova els pressupostos de la Generalitat. De fet, els republicans han qualificat directament l'actitud dels socialistes de miserable i han demanat a Pedro Sánchez que desencalli les negociacions. Ho ha dit Gabriel Rufián aquest vespre al Congrés.
¿Por qué no los aprueban? Todo el mundo lo sabe. Porque el PSC compite con Esquerra Republicana. Y en esa competición pierde la gente. Y todo el mundo sabe que si el PSC, si tiene que tensar a Esquerra Republicana, quizá puede llegar a ganar algún regidor en según qué pueblo. Es una actitud bastante, bastante miserable.
Sánchez ha evitat entrar al tema, però la Moncloa ha respost als republicans que això és cosa del PSC i no del PSOE. Aquest dimecres podria rebre l'alta, si tot va bé, el nadó que està ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu, després que aquest dimarts el trobessin abandonat al carrer al barri de Sants de Barcelona. Un cas que els Mossos investiguen com un delicte de temptativa d'homicidi i d'abandonament a menors, perquè quan van atendre la criatura, la temperatura al carrer era de 5 graus i estava plovent. Un cop rebi l'alta, l'atenció a la infància i l'adolescència farà un diagnòstic del cas. La directora general de la DGAIA, Esther Cabanes, ha explicat aquesta nit al 9C de RAC1 que ara s'obren diversos escenaris.
Si este xiquet, per exemple, no se li troba de qui és fill, no?, durant temps, o se trobés de qui és fill però no hi ha cap familiar, doncs el més probable seria que anés en adopció. Aquesta podria ser una possibilitat. L'altra, que l'hagi abandonat la mare o el pare i que hi hagués altra família que l'està buscant i que, per tant, poguéssim valorar que és idoni anar amb la seva família extensa.
Ara bé, en cas que hi hagi familiars que reclamin la criatura, això no vol dir que se'n facin càrrec. La DGAIA valoraria si li poden oferir un futur millor. Sigui com sigui, mentre no hi hagi una adopció en ferm, la tutela és reversible i els familiars poden fer-ne la petició. I un últim apunt, perquè els Mossos han detingut un home de 41 anys a Reus com a presumpte autor de l'incendi que aquesta tarda ha deixat una vintena de ferits. Dos estan en estat crític, un per cremades i l'altre perquè ha caigut pel pati de llums. La policia creu que el detingut hauria intentat carregar un encenedor de manera negligent i ha explicat que el foc ha començat al primer pis d'un edifici de 5 plantes i que després ha tirat cap amunt. El centenar de veïns que viuen a l'immoble passaran la nit fora de casa. Aquest dimecres els tècnics avaluaran l'estat de l'estructura per decidir si hi poden tornar. I ara els esports, amb Oriol Domènech.
En declaracions al Tu Diràs, l'exjugador del Barça, Lilian Thuram, ha dit que li agradaria veure el seu fill Marcus, actual davanter al Borussia Mönchengladbach, vestint la samarreta del Barça.
Quiero el mejor para los niños, mis dos hijos. Jugar para el Barça es un sueño.